Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada divendres, dia 26 de juliol. Tot seguit, els avancem en titulars d'algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrirem parlant de que la Paeria de Balaguer ha donat llum verda en el ple d'aquest dijous a l'aprovació inicial del projecte executiu per a l'ampliació del Col·legi Mont-roig. Es tracta de la segona fase de l'escola, un projecte que compta amb un pressupost d'aproximadament 3,5 milions d'euros. També parlarem de que la Paeria de Balaguer fa una valoració molt positiva de les activitats de l'art estiu i el petit art estiu. Aquestes estades infantils s'han realitzat en diferents equipaments municipals del 25 de juny fins aquest divendres. Ha comptat amb prop de 250 participants entre 3 i 12 anys que han omplert gairebé tots els torns. A banda d'aquestes qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. També parlarem de què s'ha aprovat per unanimitat en el ple de la Diputació de Lleida la moció de Junts Impulsem que reclamava inversions pel Congost de Mont-rebei. La moció culmina la tasca feta per Junts Impulsem des de l'inici de la legislatura per cuidar un espai natural i turístic de primer nivell a la demarcació. També Junts reclamarà la posada en marxa del REC als municipis afectats del Pantà de Rialb, una reunió clau per abordar les necessitats dels municipis afectats pel Pantà de Rialb. En l'àmbit agrari, investigadors de l'UdL testen l'estat de deshidratació dels temporers de Ponent. L'objectiu de la recerca és recollir dades amb paràmetres biomètrics per crear recomanacions aplicables quan fa calor. En l'àmbit d'agenda destacarem que Balaguer inaugura aquest dissabte el monument dedicat a la sardana. El nou monument, ubicat a la plaça de Sardana, era una de les actuacions que havia quedat pendent de la celebració de la capitalitat de la Sardana 2022. La inauguració tindrà lloc a les 10 de la nit en el marc de la Ballada dels Fanalets, que inclourà una ballada de sardanes amb la Cola Juvenívola d'Agramunt. També destacarem que aquest diumenge arriba el darrer dels concerts del 13è cicle de música i poesia al Monestir de les Franqueses. Serà amb Genesi Quartet i la poesia de Vicent Andrés Estellers. Pel que fa a comarca, l'Hostal Nou celebra fins diumenge la seva festa major, amb concerts, sessions de DJs i propostes per a tots els públics. També és festa major a Vilanova de la Sal i a l'Ametlla del Montsec. També aquest dissabte arriba el primer dels concerts del cicle Música sota les Estrelles, un dels plats forts del Parc Astronòmic del Montsec que enguany arriba a la seva 14a edició. El protagonista serà en Pep Sala. I a Tiurana s'hi fa aquest dissabte el concert de Posta de Sol, a cara del grup The Danning Rips. Pel que fa a l'àmbit esportiu, avui destacarem aquests titulars.
Explicarem que el 7 de setembre tindrà lloc la quarta edició de la Senglar Trail de Cubells, una cursa que organitza el club esportiu Senglar Trail. Es tracta d'una prova que és puntuable per la Lliga de la Noguera i que ja té inscripcions obertes a preus especials fins a finals d'aquest mes.
La Paeria de Balaguer ha aprovat per unanimitat en el ple ordinari celebrat aquest dijous el projecte executiu per a l'ampliació del Col·legi Mont-roig. Es tracta de la segona fase d'ampliació de l'escola que permetrà que sigui molt més funcional i susceptible de canvis i ampliacions en un futur.
L'escola Mont-roig va començar la seva activitat el curs 2007-2008. Inicialment, la construcció de l'escola es va plantejar en dues fases. La primera fase de l'edifici va ser executada a l'espera de la construcció de la segona, de manera que una part del col·legi està edificat, mentre l'altra es troba en mòduls prefabricats. El nou col·legi es construirà tot en planta baixa i comptarà amb aules amb parets mòbils. A més, s'aposta per l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques solars, aerotèrmia i sol radiant. Així mateix, està previst fer reformes al que serà l'edifici antic, on es posaran claraboies a la part del passadís i s'obriran noves portes que ajudaran a la ventilació. Segons ha explicat el paer d'urbanisme, Guifré Ricard, les obres compten amb un pressupost de gairebé 3,5 milions d'euros, 1.200.000 més que el previst inicialment per l'augment de preu dels materials causats per la demora del projecte.
En aquest sentit, sí que cal dir que degut als anys que ha passat, doncs ara estem aprovant un projecte de 3.200.000 euros aproximadament, que suposa un increment de 1.200.000 euros respecte al primer projecte o els primers números que es parlaven que eren 2.200.000 euros, però en aquest sentit també el que hem fet és demanar a la nova addenda que modifique la temporalitat i també modifique el cost de l'obra, perquè hem tingut les diferents reunions amb el Departament d'Educació, perquè ells, amb els nous mòduls de construcció que tenen al Departament, doncs, vam determinar que el cost de l'obra havia de ser aquest. S'ha intentat reduir al màxim les coses que s'han pogut reduir, però finalment doncs, no s'ha pogut ajustar més coses perquè hi havia diferents requeriments que s'havia de donar compliment. I en aquest sentit doncs, esperem que puguem aprovar-lo definitivament després de l'exposició pública i ja estem també al mateix temps estem ja treballant amb els plecs que han de permetre que el dia següent o els pròxims dies després de l'aprovació definitiva ja puguem treure la licitació de les obres.
A l'espera de l'aprovació definitiva del projecte per part del Departament d'Educació, la intenció de la Paeria és treure'l a licitació el més aviat possible després de l'exposició pública.
Sí, jo voldria remarcar que la voluntat d'aquest de que govern es tira endavant. De fet, estem portant el projecte d'aprovació inicial sense tindre encara l'informe de supervisió del Departament d'Educació, tot i que l'acabarem tenint, però sí que ja ens hem avançat amb aquests temps. I també estem aprovant el projecte i preparant la licitació perquè tot i tindre un increment de costos, vull dir que podríem esperar tindre la nova addenda firmada perquè actualment només tenim 2 milions d'euros i, per tant, la voluntat, torno a dir, és de poder-lo executar el més aviat possible i amb en aquest sentit, doncs, també hi havia la part aquesta de supervisió del Departament d'Educació de Barcelona, que sí que és el que ha retardat potser 2 o 3 mesos per poder acabar d'ajustar tots els requeriments del projecte.
Des de la Paeria també s'està en converses amb el Departament perquè aquest increment del cost l'assumeixi la Conselleria i no l'hagi de tornar a avançar la Paeria.
D'altra banda, el ple de la Paeria d'aquest dijous també va aprovar un conveni amb el Departament de Drets Socials pel compartiment d'usos de la planta baixa de l'edifici situat al carrer Miracle. Es tracta d'un nou conveni per a un any, prorrogable a 4 més, perquè l'anterior ja va vèncer a finals de l'any passat. Amb aquest conveni es mantindrà el mateix servei que fins ara, mentre s'estudia si s'ha d'acabar canviant o no de local per donar les mateixes prestacions a les persones que ara en fan ús. En el ple ordinari d'aquest mes també s'ha donat llum verda a un altre conveni, en aquest cas amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la gestió i ús de 13 habitatges de titularitat pública administrats per l'agència. La sessió plenària també va donar aprovació a 2 convenis més, un amb la Societat de Pescadors Esportius i un altre amb la Societat de Caçadors L'Espiga, perquè ambdues entitats de Balaguer puguin fer ús de l'edifici Torre Sant Genís, situat a la zona propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i que recentment ha estat restaurat en el marc del projecte jove. Finalment, la CUP va presentar una moció sobre mesures efectives contra la segregació escolar. La moció s'ha votat parcialment i la resta de punts s'acordaran en una moció conjunta entre tots els grups. Continuem parlant dins de l'àmbit polític que el ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous per unanimitat la moció presentada per Junts Impulsem que posava de relleu la necessitat de gestionar i ordenar l'espai del Congost de Mont-rebei i en reclama més inversions.
Concretament, la moció aprovada reclamava l'elaboració d'un pla director que identifiqui, quantifiqui i prioritzi les actuacions necessàries a Mont-rebei a nivell de seguretat, mobilitat i promoció turística i la dotació d'una partida per a començar amb les inversions en els pressupostos de la Diputació de l'any 2025. Un cop aprovada, el diputat noguerenc Marc Solanes, defensor de la moció, ha declarat que l'aprovació d'aquesta moció és una gran notícia per la Noguera i el Pallars Jussà. Han fet un pas endavant per Mont-rebei, ha dit. Alhora, ha agraït la predisposició de la resta de grups. D'altra banda, en el ple de la Diputació, des de Junts Impulsem també s'han formulat 2 preguntes sobre les subvencions per activitats firals dels exercicis 2023 i 2024 i sobre la partida pressupostària dedicada a les polítiques d'igualtat pels Consells Comarcals.
D'altra banda, els alcaldes del Consorci Segarrial s'han reunit amb els diputats del Congrés Isidre Gavín al Parlament, Jordi Fàbrega i de la Diputació de Lleida Marc Solanes per abordar els reptes, necessitats i les perspectives de futur de l'àrea del Pantà Rial i dels municipis corresponents. A la trobada, els representants de Junts s'han compromès a reclamar, entre altres temes destacats, la posada en funcionament del REC per als municipis afectats pel Pantà de Rial, amb projectes que encara estan pendents. El diputat al Congrés, Isidre Gavín, ha subratllat l'urgència d'aquesta reivindicació i diu que ja és hora que es posi en funcionament el rec que, malgrat que l'embassament ha permès regar milers d'hectàrees a aigües avall, els municipis propers al pantà encara no tenen desenvolupats els seus projectes de regadiu.
Ens hem reunit amb ells perquè és un territori que ha tingut l'impacte de la construcció de l'embassament. Un embassament que amb la crisi de la sequera s'ha vist, que l'ha patit també, però s'ha vist la seva importància pels regadius, que moltes hectàrees cap al sud d'aquest pantà es beneficien d'aquesta aigua i que, en canvi, tots aquests municipis de la vora que van rebre aquest impacte encara no poden regar perquè la majoria de projectes de rec no s'han tirat endavant. Ens hem reunit amb aquests ajuntaments per donar impuls a tots els projectes que es van preveure per compensar aquest fort impacte, per fer una agenda de treball, i alhora volem reclamar des de tots aquests àmbits representatius de Junts per Catalunya, i especialment a Madrid, que hi ha una part important de responsabilitat amb el govern central, que totes les administracions es posin les piles en aquest tema. Exigim que totes les administracions s'alineen, col·laborin, per tal de que, per exemple, tots aquests projectes de reg que es van preveure per compensar tot aquest territori es posin en marxa ja. I aquest va ser un dels compromisos que vam assumir i serà un dels temes de la nostra agenda parlamentària dels propers mesos.
A la reunió hi han assistit l'alcalde de Ponts i actual president del Consorci Segarrial, Josep Tàpies, l'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, l'alcalde de Banyuls Rial, Antoni Reig, el de Tiurana, Àngel Villarte, el de Peramola, Joan Puig, i el d'Oliana, Ricard Pérez. Gavín ha destacat la importància d'aquesta trobada per abordar les conseqüències de la construcció del pantà de Rial. Una reunió que ha qualificat important per comprendre la transformació del territori i l'impacte que ha tingut el projecte. Dins de l'àmbit agrari parlem de que durant 15 dies una desena de temporers que treballen a Térmens portaran una polsera per treballar que calcula el seu estat d'hidratació en detectar la pèrdua d'aigua i electrolits a partir de la suor, tant la sudoració en temps real com l'acumulada. També recullen altres paràmetres biomèdics, com ara el pes, la freqüència cardíaca i la tensió arterial dels temporers abans i després de la jornada laboral, així com la temperatura i la humitat ambiental durant les hores de feina. Aquests estudis els estan duent a terme investigadors de la UDL, que testen aquest estat de deshidratació dels temporers a Ponent. L'objectiu de la recerca és recollir dades amb paràmetres biomèdics per crear recomanacions aplicables quan fa calor.
L'objectiu del treball de camp és determinar i avaluar quins paràmetres fisiològics i ambientals incideixen en l'estat d'hidratació dels treballadors durant les onades de calor per poder identificar els factors de risc per la salut associats a les altes temperatures. Això permetrà crear recomanacions i intervencions contra la deshidratació adaptades a les onades de calor, les quals es podran extrapolar en altres condicions laborals de màxima calor a l'aire lliure, ha explicat una de les investigadores, Judit Roca. També ha afegit que els resultats que s'obtinguin es compartiran amb les administracions i ens relacionats amb la campanya fructícola. Les investigadores preveuen testar aquestes intervencions en la propera campanya de recollida de fruita.
L'objectiu final d'aquest projecte és crear unes recomanacions que siguin aplicables no solament amb els temporers que participen en aquest projecte, sinó als temporers de Lleida, temporers a nivell nacional o altres persones que treballen amb aquestes condicions. És a dir, les condicions laborals són de màxima calor, a l'aire lliure, i per tant creiem que les aportacions que farem seran extrapolables a altra població. És una manera de saber l'estat dels líquids i dels electrolits i, per tant, les recomanacions que podrem fer d'hidratació, com deia, poden ser adaptades. Igual ens trobem que la pauta que segueixen aquestes persones no és correcta i, per tant, hauríem de fer una pauta molt més adaptada, amb uns horaris i no sol aigua, potser hauríem d'incloure algun element més. Doncs això és el que esperem amb els nostres resultats.
De la seva banda, Jaume Gardenyes, propietari de la finca on s'està fent l'estudi i responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, ha explicat que si el sector no es pot adaptar a la calor, que cada vegada va més, haurà d'adaptar els horaris de collita, a més d'hidratar-se bé.
Esperem que tinguem uns resultats que de cada següents campanyes, que cada vegada preguem que hi haurà més calor, vull dir, puguem treure unes conclusions que siguin favorables i que puguem, o si no podem treballar, adaptar-nos a les hores de més calor, doncs, bueno, ens haurem d'acostumar a treballar amb uns altres horaris.
El projecte Hidroponent de la Universitat de Lleida consisteix en fer un abordatge interdisciplinari per mitigar la deshidratació produïda per les onades de calor en les persones vulnerables de les comarques de Ponent. En concret, es vol incidir en el problema de la deshidratació en col·lectius vulnerables, com són, a més dels temporers de la campanya de la fruita, les persones majors de 75 anys que viuen en residències i l'alumnat d'educació primària. Pel que fa a la gent gran, es porta a terme un pla educatiu d'hidratació executat per un robot del tipus humanoide que permetrà avaluar la ingesta d'aigua i fer les recomanacions pertinents. Als treballadors se'ls monitoritza els nivells d'hidratació amb dos dispositius capaços de mesurar la conductivitat de la suor, un de control a temps real i un altre de control acumulat. Els resultats dels dos col·lectius es difondran amb els agents implicats amb l'objectiu de fomentar la hidratació d'aquestes persones. Quan als infants es desenvoluparà en un seguit d'escoles pilot un programa d'activitats gamificades amb codis QR sobre la importància de la hidratació que posteriorment estarà a disposició de qualsevol entorn educatiu.
La Paeria de Balaguer fa una valoració molt positiva de les activitats de l'art d'estiu i el petit art d'estiu. Aquestes estades infantils s'han realitzat en diferents equipaments municipals del 25 de juny i fins aquest divendres 26 de juliol. I ha comptat amb prop de 250 participants d'entre 3 i 12 anys que han omplert gairebé tots els torns.
Pel que fa a art estiu, ha comptat amb prop de 200 participants que han realitzat diferents tallers al pati de la biblioteca, on els infants han fet les propostes més artístiques, però també ha inclòs sortides puntuals amb excursions per la ciutat o sessions de cinema. Albert Bonet, director de l'art estiu, ha explicat a Ràdio Balaguer que s'han omplert tots els torns, menys el primer, recuperant els nivells d'assistència d'abans de la pandèmia.
Fem una valoració molt positiva, sobretot pel que fa a l'assistència, perquè hem recuperat el nombre d'inscrits inscrites d'abans de la pandèmia. Per tant, el límit era 40 nens per setmana i hem assolit aquests números.
Les activitats han girat entorn un centre d'interès amb personatges clàssics de l'animació, però també amb la celebració de les Olimpíades, permetent treballar des de l'art i l'expressió corporal fins a les sortides i activitats.
S'ha desenvolupat tot un seguit d'activitats, sobretot artístiques, des de les manualitats, o sigui, les arts plàstiques, la dansa, l'expressió corporal. També tots els infants han pogut gaudir d'un racó de biblioteca i, a més, doncs, clar, d'aquests espais més lúdics com gincames, anar a la piscina, etc., fer excursions i conèixer l'entorn balaguerí.
Pel que fa als participants, hi havia opinions diverses sobre les activitats que més els han agradat, tot i que les manualitats artístiques i les visites a la piscina han estat les més ben valorades, segons explicaven algunes de les participants, la Marina Espina, la Xènia Ferrer i la Lea Rius.
Pues m'he passat molt bé, és una experiència molt bona i ara estem fent el projecte de la sireneta. Pintem, anem a fer excursions, anem a la piscina...
L'activitat que més m'ha agradat són les manualitats.
M'he passat molt bé i m'ha agradat molt ahir fer una sireneta, anar a la piscina i fer manualitats.
Pel que fa al petit art estiu, adreçat a infants de 3 a 5 anys, també ha comptat amb una altra ocupació en tots els seus torns, havent passat una mitjana de 32 infants per setmana. La seva responsable, Ima Montoliu, explica que també han notat un increment d'infants respecte a edicions anteriors, sobretot els d'edats més joves, en haver-hi una menor oferta d'estiu per a ells.
La veritat és que ha anat més bé que l'any passat. Sempre tenim reservades 40 places, no les hem cobert cap setmana, però bueno, allí hem estat. Aquest any el que sí que hem notat és que hi ha hagut més nens d'I3 que no pas d'I4 i I5. També és veritat que no hi ha tanta oferta a Balaguer per nens tan petits.
El petit art estiu ha inclòs propostes com tallers que giraven al voltant d'un centre d'interès, que aquest any ha estat els oficis. Totes dues modalitats han inclòs també visites per Balaguer i 2 dies de piscina a la setmana. Tot i que les activitats de l'art estiu i el petit art estiu finalitzen aquesta setmana, durant l'estiu també s'ofereix el baby art estiu, unes estades que es fan a la llar d'infants El Patufet per a infants dels 4 mesos als 3 anys. Aquest any han comptat amb una mitjana de 42 infants per setmana. També altres propostes, com les que ofereixen des de l'àrea d'esports. És el Tecnicamp per a infants i joves de 5 a 15 anys. Dins el Tecnicamp, recordem, es pot escollir entre camp esport, amb la pràctica d'esports com el futbol sala, el bàsquet, el tennis, l'hoquei o altres. També el Tecnicamp Aventura Natura, en el que es fa piragüisme, escalada BTT, jocs tradicionals, jocs d'aigua i activitats a la natura. I finalment el Tecnicamp Move, amb dansa urbana, rítmica, patinatge i natació sincronitzada. Totes aquestes activitats s'ofereixen fins al dia 1 de setembre.
Balaguer inaugurarà aquest dissabte el monument dedicat a la sardana. El nou monument, ubicat a la plaça de Sardana, era una de les actuacions que havia quedat pendent en relació a la celebració de la capitalitat de la Sardana 2022. La inauguració tindrà lloc a les 10 de la nit en el marc de la Ballada dels Fanalets, que inclourà una ballada de sardanes amb la Cola Juvenil de Gramont. El projecte s'ha pogut recuperar gràcies a la complicitat de la Paeria de Balaguer, que, segons ha explicat durant la presentació, la Paeria de Cultura, Maria Carme Puigpelat, no va dubtar en donar suport a aquesta iniciativa, seguint el lloc on posa el monument i també en l'organització de l'acte.
La Paeria va donar suport, doncs, quan va fer la petició de la capital de la Sardana, doncs, a posar el monument com a cloent de la gran capital de Sardana, que va ser Balaguer, de totes les activitats que es van fer, i llavors doncs, va buscar una ubicació per fer aquest monument de la Sardana, i vam creure oportú, després de diverses converses amb els sardanistes, doncs, d'ubicar-ho a la plaça de la Sardana, que hi té el nom. I simplement la Paeria doncs, dona el suport doncs, a que es pugui posar aquest monument, i el pròpiament monument en si, el monument, doncs sí que el patrocina, el paga, el que és la capital de la Sardana. és després si convé, no? Pues lo dels micros, la llum, aquestes coses sí que col·labora, no? La paeria, doncs, una mica amb l'organització del que és l'event, no?
El monument consisteix en una rotllana formada per quatre dansaires a mida real que, a partir d'unes figures estilitzades, fan posició de llargs, amb els braços amunt. La realització del conjunt escultòric ha anat a càrrec del mestre de forja Gerard Pons i s'ubicarà al damunt de dues antigues rodes de molí de pedra que hi ha al mig de la plaça, el millor lloc de Balaguer on ubica un monument dedicat a aquesta dansa, segons ha manifestat el president de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana, Jaume Marbà, que també ha recordat que en el marc d'aquesta efemèride també es va editar un CD amb un ampli repertori de patrimoni sardanista local.
Teníem clar que volíem que quedessin dues coses. Una era un CD, per tant vam fer un treball de recopilació del patrimoni sardanista local, recuperant particelles que no estaven localitzades, i vam editar un CD, evidentment amb la col·laboració de la paeria. I la segona cosa que volíem que en quedés era un monument a la Sardana. Aquesta és la plaça de la Sardana i pensem que el millor lloc perquè a Balaguer hagués un monument a la Sardana era la plaça que portava el seu nom, que és la plaça de la Sardana. I afortunadament van sobrar uns diners per a poder fer això i afortunadament la paeria ho ha vist bé, hi ha hagut la sensibilitat per part de la paeria, per tant, tot i que el financem amb recursos propis de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana, del romanent que va sobrar, sí que volem agrair a la paeria totes les facilitats que ens ha posat.
El monument a la Sardana és un encàrrec de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022, entitat que n'assumeix tot el cost. Està previst també que als peus del monument s'hi instal·li una rèplica de la placa commemorativa de la capitalitat. Amb la seva inauguració, l'Associació Balaguer Capital de la Sardana culmina la seva tasca com a entitat. Feta la descoberta del monument i el Parlament d'Autoritats, es donarà inici a la tradicional ballada de fanalets, que habitualment se celebra el dissabte més proper a Sant Jaume i que enguany, excepcionalment, no es farà a la plaça Mercadal, sinó a la plaça de la Sardana. Està previst que la ballada comenci amb una galop de benvinguda a càrrec de les colles de la ciutat i amb la sardana Balaguer Capital de la Sardana, de Dani Gasulla. La ballada anirà a càrrec de la Cobla Juvenil Bro d'Agramunt, que, conjuntament amb el col·lectiu sardanista, ha preparat una actuació formada per grans èxits de la composició actual. I abans del repàs de la resta d'agenda de Balaguer Comarca, parlem del 13è cicle de juliol de música i poesia, que finalitza la seva programació el proper diumenge amb la música del quartet de saxos Genesi Quartet i la poesia de Vicent Andrés Estellers.
Genesi Quartet és una formació integrada per quatre joves talents del Conservatori Superior del Liceu. Sota la supervisió del professor Albert Julià, aquests músics estan forjant les seues habilitats com a intèrprets solistes i músics de cambra. Un quartet que està format per Pol del Moral al saxofon soprano, Bernat Valls al saxofon alt, Berta Ballester al saxofon tenor i Oriol Martínez al saxofon baríton, tots ells becaris de la Fundació de Música Ferrer Salat. Amb una passió compartida per la música, el Genesi Quartet convida a gaudir de la seva interpretació emotiva i vibrant en un repertori variat que captiva l'audiència. Pel que fa a les poesies, el valencià Vicent Andrés Estellers, de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, seran llegides pel rapsode i actor Enric Arquimbau. El concert començarà a les 8 del vespre al monestir de Santa Maria de les Franqueses. El preu de l'entrada és de 12 euros i les podeu trobar a la web balaguer.cat o julioldemusicaipoesia.cat. El cicle Juliol de Música i Poesia va iniciar la seva programació el dissabte 6 de juliol a l'Església de Sant Domènec, a càrrec del Cor de Cambra del Palau de Música Catalana, amb la producció Una Xubertiada. Pel que fa a la resta de recitals, s'han programat, com és habitual, al monestir de Santa Maria de les Franqueses. El diumenge 14 de juliol va ser el torn del Trio Pedrell, amb l'espectacle i la poesia de Joan Salvat Papaseit. El diumenge 21 de juliol va seguir amb l'espectacle Cançons de Robert Schumann sobre poemes, a càrrec de Mirten Dedicatòria, i el concert final d'aquest diumenge, com dèiem, amb el quartet de saxos Genesi Quartet i l'espectacle i la poesia de Vicent Andrés Estellers. El cicle Juliol de Música i Poesia és una iniciativa que ha estat impulsada des de l'any 2012 pel col·lectiu Badapàs Iniciatives Culturals, una associació dedicada a la promoció de la música, el patrimoni cultural, artístic i històric de la ciutat. A partir d'ara, però, és la paeria qui s'encarrega d'organitzar el cicle després que el col·lectiu anunciés que no podien continuar assumint aquest esdeveniment, tot i que continuen col·laborant en la seva programació. Es pot trobar més informació al web julioldemusicaipoesia.cat. L'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer ha organitzat del 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i de Santa Anna. La primera de les activitats va tenir lloc dimecres amb la Festa dels Fanalets. L'endemà dijous, dia 25, va tenir lloc una ballada de sardanes amb la colla Santa Maria de les Franqueses a la plaça de Sant Jaume i una missa. Finalment, aquest divendres, a 7:45, i per gentilesa de les Anes del carrer d'Avall, hi haurà una xocolatada per tothom.
I parlem d'exposicions, concretament que el Museu Noguera acull fins al 22 de setembre l'exposició Art Primer, Artistes de la Prehistòria. L'exposició és una mostra produïda pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, que està itinerant pels museus de Catalunya. La mostra ve a emmarcar les recerques que s'estan fent a casa nostra sobre l'art dels antics pobladors de les nostres terres. Art Primer, Artistes de la Prehistòria fa un repàs d'aquestes mostres artístiques arreu de Catalunya i exhibeix, a més, alguns dels calcs originals que els primers investigadors van fer en temps de les primeres descobertes.
A la sala d'exposicions, l'estudi 76 de Balaguer, hi ha, fins al 28 de juliol, la mostra Bastint anels, d'Albert Nelo. En aquesta exposició de temàtica castellera, l'autor reflexa com una amalgama de mans, turmells i colzes, els castellers es van bastint i s'acosten al cel per pessigar-ne l'essència i tornar. Tornar a la plaça per riure, per plorar, per xisclar i compartir amb els companys totes les emocions humanes concentrades en una intensitat de perfum. L'autor ens presenta una selecció d'imatges fugaces que ens mostren la força d'una cultura i un país per a lluitar, organitzar-se i no defallir. Individualitat i col·lectiu que brillen a parts iguals en una simbiosi perfecta.
I una altra activitat turística és la que ens ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza l'activitat Iniciació a la Recerca d'Or. I a l'estiu, l'or el busquem al riu. Al final de les activitats, els participants dels tallers es podran endur totes les palletes d'or que trobin dins d'un vial de plàstic que facilita el personal del centre. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del Museu de la Noguera, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat o al telèfon 973 44 86 68.
I parlem de cinema, perquè arriba al cinema Balaguer la projecció de la pel·lícula Padre no hay más que uno, 4, Campanas de boda.
¡Feliz cumpleaños!
Sara, ¿quieres casarte conmigo?
¡Sí!
¿Qué?
¿Cómo? Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree.
¡Ay, yo me muero!
Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte?
Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar.
¿Ya estamos?
¿Ya estamos en el limbo?
Tu sí.
Una nova entrega d'aquesta cinta dirigida per Santiago Segura. Quin efecte tindria en uns pares que el mateix dia que la seva filla gran compleix 18 anys el seu xicot li proposi matrimoni i ella accepti immediatament? Aquest i un munt d'embolics i peripècies més ens esperen en aquesta projecció. Una pel·lícula que es podrà veure aquest cap de setmana al cinema Balaguer i també el dilluns dia 29, dia de l'espectador. Trobareu més informació i la venda d'entrades a la web circusa.com. Obrim el repàs de comarca, comencem parlant de l'Hostal Nou, que celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Aquest divendres, a 11:45 de la nit, hi actuarà el grup de Referents. Dissabte, les propostes festives comencen a les 8 del vespre. Serà amb un tardeig amb Saua Saua, el pregó de festes a 10:15 amb Pau Culleré i un sopar popular. A partir de 11:45 començarà la gresca nocturna. Serà amb el concert de Hombres B, un grup tribut a Hombres G, i la sessió musical dels anys 80 i 90 amb els DJs Jovic i Alfonso Alba. El diumenge al migdia hi haurà un vermut popular que amenitzarà la Laia de Gala. A les 5 hi haurà inflables per la mainada i es clourà la festa a les 8 amb el ball del grup de Gala.
Aquest cap de setmana és festa major a Vilanova de la Sal. La festa començarà el divendres a les 9 de la nit amb un sopar de germanor, seguit d'un monòleg a càrrec de David Sass. La nit continuarà amb molta marxa a partir de les 11 de la nit, amb sessions dels DJs Tàcies i Rico fins a la matinada. El dissabte la jornada s'iniciarà amb un vermut popular, seguit d'un concurs de botifarra a primera hora de la tarda. Ja a partir de 6:15 hi haurà una gincana per a totes les edats, complementada amb una xocolatada. La nit es tancarà amb un concert jove a càrrec del grup de versions Band de Cool i el DJ Nas. Ja diumenge, al migdia, es farà la missa de festa major, seguida dels balls populars i un altre vermut popular. A la tarda es durà a terme una guerra d'aigua i la festa culminarà amb un ball de tarda i nit amb l'orquestra Jalaisa a partir de les 8 del vespre.
La penya blaugrana de Camarasa compleix 20 anys i per aquest motiu ha organitzat un cap de setmana festiu. El divendres, a partir de les 9 de la nit i a la plaça major de Camarasa, s'hi farà un tardeig amb el grup de versions How i les sessions de DJ Sandra, DJ Xavi i el Remember del DJ Rayo. El dissabte de la nit es farà un sopar popular a la pista poliesportiva seguit del concert del grup de versions de Referents i del DJ Calo. El diumenge hi haurà actes encara. Es clouran les activitats a partir de les 7 de la tarda amb propostes al camp de futbol, com una festa de l'escuma, i també partits curts de futbol.
I l'Ametlla del Montsec celebra aquest cap de setmana també la seva festa major. Ho farà dissabte a la nit amb un sopar de germanor i a partir de la mitjanit comença la gresca, amb el grup de percussió Band del Pal, el concert del grup de versions Bisuri i la sessió musical del DJ Nuncarguense. El diumenge els actes s'inclouen un vermut popular al migdia amenitzat per Folk i Manxa i a les 6 de la tarda l'espectacle de la companyia Bicicleta. La festa es clourà amb un ball llarg de tarda a partir de les 8 del vespre a càrrec de Stress Band.
Aquest dissabte, a la sala de plens de l'Ajuntament de Tiurana, la dietista i nutricionista Raquel París oferirà una xerrada divulgativa. Serà sota el títol de Alimentació per cuidar les nostres digestions. Començarà a 6:45 de la tarda i és una activitat gratuïta.
The Picnic, un vespre de juliol, és el nom d'una nova jornada musical i gastronòmica a dins de la promoció del Perifèria Cultural, que aquest dissabte farà parada a Boada. Boada serà testimoni de la música de Magali Datzira, la nova veu del jazz d'autor català que combina el cant amb el contrabaix, seguida de l'actuació de Caim Riba. Un tema que ha servit d'inspiració al xef Sergi de Meià per posar-nos un pícnic únic enmig d'un camp segat, que tindrà com a productes protagonistes la cabra catalana del Montsec i altres tresors de la zona, com l'oli d'oliva verge extra i el vi del Molí de l'Avança. Començarà l'activitat a 7:00 PM i es pot assistir al concert per 10 euros o bé al concert i al sopar per 25 euros. La informació i reserves es troba a periferiacultural.cat.
I Tiurana acull aquest dissabte el concert de Posta de Sol. Serà a partir de 8:00 PM a la plaça del Pou. Anirà a càrrec del grup The Denim Rips. Es tracta d'un quintet de les Borges Blanques que està especialitzat en música tradicional nord-americana. Hi sonaran sonoritats com ara el country, el bluegrass i tot plegat amb diverses influències d'altres regions. És una activitat gratuïta.
Aquest dissabte arriba el primer dels concerts del cicle Música sota les estrelles, un dels plats forts del Parc Astronòmic del Montsec, que enguany arriba a la seva 14a edició. Es du a terme de juliol a novembre i inclou la visita al parc i un espectacle musical d'artistes catalans. Per aquest dissabte hi ha previst el recital de Pep Sala, que hi portarà el seu format bàsic, un directe pensat per gaudir-lo de molt a prop. En acabar, els assistents podran fer una observació del cel del Montsec. El concert juntament amb l'observació serà en dos passis, el primer a 10:00 i el segon a 11:00. Una oportunitat única per gaudir de la música sota les estrelles a un preu de 20 euros. Les entrades es poden comprar a la web parcastronòmic.cat.
A Bellcaire d'Urgell fan aquest dissabte a la nit el seu tradicional sopar de colles. Es farà a la plaça 1 d'octubre i en acabar s'hi podrà gaudir de la sessió musical del DJ Bacardit.
Comença la Setmana Cultural de Garzola, que des d'aquest dissabte i fins al proper divendres intenta programar diverses propostes culturals obertes a tota la ciutadania. Dissabte a 10:00 PM s'hi representarà l'obra Senyora de la Comèdia, amb Maria Joan. Diumenge a 9:45 PM es podrà escoltar la música del quartet Immortality, amb l'espectacle Serem Immortals. La propera setmana inclou propostes com Cinema a la Fresca el dimecres, una presentació d'un llibre i una conferència el dijous i el concert de Xerí Maresté el proper divendres. En podeu ser més a les xarxes socials de @gzlcultura.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, ho fem per explicar avui que el 7 de setembre tindrà lloc la quarta edició de la Senglar Trail de Cubells que organitza el Club Esportiu Senglar Trail. Una cursa que és puntuable per la Lliga de la Noguera i que ja té inscripcions obertes a preus especials. Una prova que comptarà amb dues modalitats, la cursa de 18 km i 800 metres de desnivell positiu, una cursa llarga pels més valents i competitius, i també la cursa o caminada curta, la d'11 km i 380 metres de desnivell positiu, pensada pels més amants de la natura que vulguin contemplar la bellesa de Cubells des de diferents perspectives. En totes dues modalitats, els corredors i corredores trobaran corrirols pedregosos i terra entre boscos d'alzina i pi plens de garrics que amaguen rastres de senglars i cabirols, amb fortes pujades i algun descens tècnic vertiginós inclòs. El punt més alt és el repetidor de Boada, on gaudir d'una vista de 360 graus de tota la plana de l'Urgell, Lleida, la Noguera i la serra del Montroig i del Montsec. El punt de sortida serà la pista poliesportiva de Cubells. Els participants rebran, a més, entre altres serveis, un esmorzar, la bossa d'obsequis i un regal commemoratiu. També participaran en el sorteig de productes donats pels patrocinadors. Com a màxim s'acceptaran 300 participants entre les dues modalitats de la cursa. A més, fins al 31 de juliol, com dèiem, les inscripcions tenen un preu de 20 euros, que s'incrementaran a 22 a l'agost i a 27 el mateix dia de la cursa, tot i que l'organització ja ha anunciat que si s'arriba al màxim de participants previstos, no hi haurà inscripcions presencials el mateix dia. Actualment ja són més de 130 els participants apuntats i les inscripcions es poden formalitzar a la web inscripcions.cat.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca en portada que un mori un ferit crític al caure un mirador a la Vall de Boí. En l'àmbit de successos destaca que atropella tres persones i fuig a les Borges Blanques i que més de 200 lleidatans ofereixen casa seva per intercanviar-la en vacances i viatjar per tot el món sense pagar hotel. Pel que fa a la mañana, també destaca que mor una operària d'Urró al cedir el mirador en el qual estava treballant. També parla en l'àmbit de successos que una noia a l'est es troba en estat crític en ofegar-se al Garona i que les visites immersives arriben fins al Cogul. Finalment, pel que fa al punt avui, destaca una entrevista a Julieta Venegas, cantant i compositora mexicana, que diu musicalment «Soc molt curiosa i voraç». També parla de la diada per refer la unitat i tornar als carrers en 5 ciutats, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tomba 4 noves zones de baixes emissions i que París obre avui els jocs amb una gala pel Sena. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.